Cuentas.
To wait all night, she's about to run wild. Invested enough in it anyhow. To reach his own, the garden each sought now. She curls her lips on a barrel, and I don't know if I'm dead or not. 21. That's all we hoped it was. A break from the warfare in your house. To each his own.
Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
can tell you who the soccer to. It's your thing. It's the thing. Do what you wanna do. Don't let me tell you who the soccer to. Let me hear you say it's my thing. It's the thing. Que ha estat protagonista en l'últim any. La seleccionadora espanyola Montse Tomé explicava a la roda de premsa que tenia un equip amb moltes alternatives.
Valoro el grupo como un grupo que tiene muchas alternativas, como un grupo que tiene futbolistas como Alexia, que tiene 129 internacionalidades, Irene. Y luego, pues yo creo que reunimos las dos cosas, ¿no? La experiencia con jugadoras que han ganado grandes torneos, que tienen experiencia a nivel internacional, no solo con selección, sino también con su club. Y que luego tenemos ese talento joven que nos hace tener un grupo ahora mismo con el que estamos muy a gusto. No me genera poca confianza eso, al contrario.
Tomé, això sí, assegurava que l'equip arribava bé a la cita, a aquesta Eurocopa, i sense por a ningú.
Temer no temo nada. Pienso en lo que necesita el equipo para competir los partidos. Y pienso que hay 16 selecciones donde, bueno, sabemos que Francia es una selección que ha conseguido una fase de clasificación de Nation intacta, no ha perdido ningún partido. Alemania ha empatado uno, es de todos los grupos la selección que más goles ha marcado. Inglaterra sabemos que es una selección que es top, viene de ganar la última Eurocopa, y que hay grandes selecciones. Dentro de la responsabilidad que tenemos, dentro de las ganas que tenemos, tenemos la mente en lo que España puede hacer.
Tomé, que l'escornadora, que també va dir la seva sobre una de les capitanes, la capitana de fet del Barça, Alexia Putellas, que després d'uns anys complicats amb la lesió que va tenir, recordem, just abans de l'Eurocopa, de l'última Eurocopa d'Anglaterra, està recuperant ja el seu màxim nivell.
Ganas la que más. Alexia es competición pura y dura, es ambición, es ganas y es capitana porque transmite tantísimas cosas que es lo que ves. Y es una jugadora que compite para ganar, es una jugadora que no ha pasado unos momentos y que si ha conseguido darle la vuelta a esa situación es porque ella tiene claro lo que quiere. Creo que este año ha hecho un muy buen año con goles, con muchas asistencias, y es otra futbolista que queremos tener, que queremos cuidar, de la que queremos aprender y que nos transmite muchísimas cosas y tenemos que seguir ayudándola tanto a ella como a todas las futbolistas y estamos muy contentos de tenerla.
La selecció espanyola, que es concentrarà dijous de la setmana vinent, 19 de juny, excepte les 10 futbolistes del Barça, que van guanyar, recordem, dissabte passat la Copa de la Reina, tindran uns dies més de vacances, s'incorporaran el diumenge 22. Espanya debutarà aquesta Eurocopa, que es disputa a Suïssa, el dijous 3 de juliol contra Portugal. I abans de continuar, us hem d'explicar que la Generalitat de Catalunya obre 1.587 noves places per ser mosso d'esquadra. Si vols una feina en futur, compromesa i en projecció, aquesta és la teva oportunitat. Els Mossos són una policia moderna i propera que treballa per la ciutadania amb responsabilitat. Presenta la teva sol·licitud fins al 27 de juny a mossos.gencat.cat. Molt més que una feina, un futur per a tothom. Encara en futbol, en competició de clubs, pendents de si el Barça, que va fer oficial avui mateix el fitxatge del porter fins avui de l'Espanyol Joan Garcia. Ja us ho explicàvem ahir, el Club Perico ha anunciat avui mateix la seva tercera incorporació. Es tracta del defensa central Miguel Rubio, de 27 anys, procedent del Granada, de segona divisió. Rubio, que va arribar a debutar a primera amb el Getafe, signa per 3 temporades. L'Espanyol, que ja va fer oficials ahir els dos primers fitxatges, tots dos jugadors joves catalans, de 22 anys, amb projecció de futur, i signen per 3 temporades també. Hugo Pérez, central, que arriba procedent del Villarreal, del filial, amb qui acabava contracte, ja havia passat per les categories inferiors de l'Espanyol, i el davanter Marcos Fernández, nascut a Cambrils, format al Nàstic, i arriba del filial del Betis, amb qui ha marcat 10 gols en 34 partits de Primera Federació. A tot això, jo l'he anat explicant que encara tenim en marxa diverses fases d'ascens. El Nàstic de Tarragona precisament jugarà a partir de dissabte a la final de pujar a segona divisió contra el filial de la Real Societat, amb l'anada a casa al nou estadi. També aquest dissabte, aquest cap de setmana, el Girona B, en aquest cas diumenge, afronta la final del playoff d'ascens a segona federació, en aquest cas contra el San Fernando Canari. En aquesta segona federació continua confeccionant la plantilla al Terrassa Futbol Club. Raúl i Moixeva de Terrassa, Miquel Magosa.
L'aragonès Álvaro Martín és el sisè fitxatge del Terrassa Futbol Club 2025-2026. Arriba provinent del EGA, és un lateral esquerre que també pot actuar de central. Signa per una temporada i serà doncs, un jugador més per la plantilla de Víctor Bravo. Recordem que de moment estan confirmats la continuïtat del porter i capità Marcos, també jugadors que tenen contracte, com és el cas de Gil Muntadas, Borja López, Van der Herik, Dirks, Boere, Casti, i les incorporacions de la Rauri, Reche, el migcampista Ruiman i també els extrems Joaco i Guti. Un Terrassa que començarà la pretemporada el 17 de juliol amb un estatge del 21 al 27 de juliol al Royal Bert de Girona.
Gràcies, Miqui. Tornant a la competició, també comença aquesta setmana vinent la final per pujar a tercera federació, que enfronta el Canvi d'Atlètic i l'Atlètic Sant Just. A més, Júpiter i Pirenaica jugaran també una plaça a la Lliga Elit, pujant de primera catalana, una Lliga Elit on jugarà l'Associació Esportiva Prat, després de consumar, recordem, el descens, quedant cué a la tercera federació. Ahir el Club Potaula va presentar el seu nou director esportiu, el secretari tècnic Pepe Delgado. Al Prat Ràdio, Jonathan Marín, bon dia.
Bon dia. L'Associació Esportiva Prat ha presentat oficialment a Pepe Delgado com a nou secretari tècnic del primer equip. En l'acte, Pepe Delgado ha anunciat que l'objectiu de l'equip aquesta temporada és pujar sí o sí a tercera ref. L'escoltem.
A eso he venido, a que el Prat el año que viene, por estas fechas, volvamos a estar en tercera. Ese es el único objetivo que hay. No nos engañemos.
Un Pepe Delgado que amb la seva arribada enceta la tercera etapa al conjunt potablava. En aquest acte també ha explicat quins han estat els motius del perquè del seu retorn.
Lluís vam parlar i em va proposar tornar amb unes condicions que eren les que jo volia. Unes condicions de treball, unes condicions esportives, i m'ho va deixar molt clar, que ell era el que em donaria aquesta confiança i que no tingués por, que el que em digués es faria i seria així, i com que jo confio plenament en Lluís Quiñonero, pues, per això he tornat.
I pel que fa a l'arribada del nou entrenador a l'Associació Esportiva Prat, David Vilajoana, germà del vicepresident econòmic i esportiu de l'entitat, Xavi Vilajoana, doncs Pepe ha explicat que aquest és el seu primer fitxatge i que ha estat ell qui ho ha triat.
Per mi atesora les característiques que jo vull amb un entrenador. És el més semblant a Pedro Dolera. Amb la idea futbolística que jo vull, amb la direcció d'equip, un entrenador amb cor, visceral, que està pensant en futbol sempre, que sap dominar el vestuari, que imprimés sobretot competència i competitivitat amb els jugadors, i és el que jo volia. I a més, coneix la categoria.
Un David Vilajoana que serà presentat com a nou entrenador del Prat oficialment amb un acte aquest dijous a les 6 de la tarda.
En bàsquet, un apunt, ja us ho explicàvem ahir, el Javier Posillida va acabar ahir amb la campanya de renovació d'abonaments amb un total de 3.700. Avui mateix s'alliberen ja de forma automàtica els seients no renovats i fins al 16 de juny es podrà demanar, de fet, al qui ja hagi renovat, el canvi de localitat. Ua, Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
La temporada passada l'afició del bàsquet lleatà va demostrar que tenia ganes de viure de primera mà el retorn de la CB a la capital del Segrià, arribant als 4.000 abonats en una campanya que va durar ben poques setmanes fins a arribar al topall marcat pel club. Aquest juny ha tornat a quedar palès que la gent té ganes de més. El primer termini de la campanya d'abonaments El Barri S'ha de Viure s'ha quedat a les 300 renovacions d'arribar al número d'abonats de la temporada passada i, per tant, es va pel camí d'aconseguir els 4.500 abonats que el club s'havia marcat com a objectiu. Aquest dimecres s'alliberen de forma automàtica els seients no renovats i entre el 12 i el 16 de juny aquells abonats que hagin renovat el seu carnet i vulguin canviar de localitat podran realitzar el tràmit. Tot plegat per afrontar una temporada 25-26 on l'objectiu esportiu del club, ho deia el seu president Albert Allaga, ha de ser seguir lluitant per la salvació.
Sempre el nostre objectiu sempre serà vamos, perdre aquesta perspectiva jo crec que ens equivocaríem tots plegats i ens portaria el fracàs segur, és anar victòria, partit a partit, fins a les 10, 11, 12 victòries. Així és l'objectiu clau que ens hem de marcar. Que la podem aconseguir abans? Millor. Que no? Doncs patirem fins al final.
Torna a la campanya d'abonaments. Un cop finalitzat el termini per canviar de seient, del 17 al 24 de juny el web d'abonaments no estarà operatiu per treballs interns. I a partir del dia 25 es podrà realitzar els tràmits per adquirir abonaments en forma de noves altes.
I en hoquei patins no marxem de Lleida perquè dissabte comença, recordem, la final del play-off del títol d'hoquei lliga masculina amb el primer Barça Liceo, el millor de 5, i toca fer balanç per la resta, per exemple, per al Pons Lleida, que s'ha quedat a les portes de títols. Tornem a 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Si féssim una reflexió objectiva de la temporada 2024-2025 del Pons Lleida, la valoració no podria ser altra que una de molt positiva. Finalista a la Copa del Rei, semifinalista a l'Europe Cup i participant als play-offs pel títol de l'hoquei lliga. Ara bé, l'ambició que hi ha dins el vestidor llistat i el fet d'haver-se vist a prop de tocar metall en determinats moments del curs fa que la valoració a dia d'avui dins el Pons Lleida encara en sigui una de positiva, però amb un punt amarg. En parlàvem amb l'entrenador Edu Amata, UAU Lleida Ràdio.
Crec que hem d'estar contents de la temporada que hem fet, però evidentment crec que encara és molt aviat per aquestes espinetes que se'ns han clavat aquest any, de la final de Copa, de la semifinal de la CERS, que crec que van fer partits on els detalls ens van condicionar molt i al final estàs a un nivell on estàs molt, molt a prop, doncs això dona de tocar metall, que és molt difícil en el món de l'esport i evidentment que com a esportista quan hi ets i no ho aconsegueixes, pues marxes tocat.
I si hi ha algun moment en què porta aquesta sensació d'haver-ho tingut a tocar però no haver-ho pogut ratificar, és la final de la Copa del Rei.
La Copa del Rei, per proximitat de premi, no? Perquè ens entenguem, perquè al final crec que vam jugar una molt bona Copa del Rei des de dijous. A veure, és història pel club, però no vam aconseguir aixecar la Copa i penso que hi van haver-hi certes situacions que ens va pesar potser una mica la situació i no vam poder tirar el partit endavant. Els altres encara quedava algun partit, no?, per aixecar Copa, però sí que eren oportunitats per fer coses boniques i perquè aquest grup, pues, ho he dit des del primer dia, ha tingut moltes ganes d'aconseguir coses boniques i ambicioses. Crec que ho hem començat a fer, però ens ha faltat aquest puntet.
Pel que fa a la temporada regular a l'hoquei lliga, el Pons Lleida la va acabar setè amb 40 punts.
Gràcies, Sergi. I en categoria femenina, encara en hoquei patins, demà arrenca la Copa de la Reina al pavelló de Can Xarau de Cerdanyola, amb 5 dels 8 equips catalans, a banda del Fraga de la Franja. Un d'ells, l'anfitrió del Cerdanyola, que arriba en un molt bon moment a la cita després d'haver-li pres la cinquena plaça de l'hoquei lliga al Manlleu i de tenir a tocar, per tant, la participació a la Champions de l'any vinent. Per parlar, tenim al telèfon a la capitana d'aquest Cerdanyola, Gemma Soler. Gemma, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Com està l'equip? Com arribeu a aquesta Copa?
Bueno, molta il·lusió. Hem encarat un final de temporada, com bé deies, molt bo, encarant un seguit de victòries que per nosaltres ens ha donat, pues, moltes ales i molts ànims per poder encarar ja la Copa de la Reina amb molt bones sensacions i tancar un final de temporada amb un objectiu que no estava en la ment de ningú, però ja que s'ha donat, doncs a disfrutar-lo.
Veniu ara pregunto més per la Copa, però veniu, com dèiem, de guanyar la pista del Benvibre, de superar el Manlleu a la cinquena plaça, 5 victòries, ara en parlava, seguides a l'hoquei lliga, 7 partits sense perdre. Com dèiem, bona manera d'acabar l'hoquei lliga.
Sí, sabíem que teníem les nostres possibilitats, que si acabàvem amb bones sensacions, amb una ratxa de victòries, podríem aconseguir entrar Champions. Ja et dic, no era un objectiu principal de l'equip, però al veure que estàvem allà a tocar, vam dir, bueno, per què no provar-ho?
Ho expliquem per qui no ho sàpiga. Només en cas que el Manlleu guanyés aquesta Copa, es traria aquesta plaça de Champions a cara de la temporada vinent. Fa especial il·lusió jugar aquesta màxima competició europea?
Sí, la veritat és que feia uns anys ja que no entràvem a Champions. És una il·lusió per moltes, ja que algunes no l'han jugat mai, i l'encarem amb molta il·lusió.
Us agrada més o menys aquest calendari amb Copa de la Reina ara a mitjans de juny, sense play-offs d'hoquei lliga?
No, la veritat no és un calendari agradable. Al final tu guanyes entrar a la Copa de la Reina a la primera volta i fa 14 partits que tu has guanyat. Hi ha equips que potser els hi va millor, hi ha equips que potser els hi va pitjor, però si realment t'has classificat vol dir que en aquell moment estàs en un bon moment de forma. Ara ja són molt minuts acumulats a les cames, pot ser perjudicial. I al final treure el play-off també treu una mica l'emoció de que els equips petits puguin lluitar per un títol.
Ara em parlaves de la part física, això com arribeu també de cames, la Cerdanyola, i com tots els equips, suposo, a mitjans de juny, després de tants partits.
Arribem bé, però sí que és veritat que a mesura que van passant els minuts del partit sempre es van notant el cansanci acumulat ja de tota la temporada, i més ara amb una microcompetició que, com arribis a la final, ha jugat 3 partits en 4 dies i pot ser d'alta intensitat i pot ser perjudicial.
Com dèiem, aquesta Copa es toca debutar demà, ni més ni menys que contra el campió de l'Hockey Lliga, el Telecable Gijón. Quin partit esperes i com se li pot fer mal a les asturianes?
La veritat és que serà un partit xulo, xulo de veure, esperem. Volem competir. Sabem que el Gijón és dels millors equips que hi ha, ho han demostrat, encara campiones de Lliga, i l'encarem amb això, amb il·lusió, amb jugar a casa, amb que la nostra gent ens vingui a animar, en veure un pavelló ple i lluitar-ho fins al final. Li farem mal, és difícil fer mal a Gijón perquè són un equip molt sòlid, amb molt de talent, però esperem que amb con mucho corazón, com deien, poder donar la sorpresa.
És veritat que l'Hockey Lliga heu perdut els dos partits contra el Gijón, però heu guanyat, per exemple, el Palau a l'inici, el Vilassar, el Fraga. La classificació diu que la resta d'equips, diríem, a banda dels quatre primers, esteu una mica lluny, però potser no tan lluny com la temporada passada.
No, hem fet passos per estar competint amb els màxims de la Lliga. Sí que és veritat que es nota la diferència de plantilla entre uns equips i l'altre, però al final és això, a un partit tu saps que pots guanyar, pots perdre, però si ho dones tot, sempre tens la possibilitat. I així vam encarar aquells partits i sobretot els vam guanyar a casa, que és on ens fem fortes, i esperem que demà sigui igual.
Com dèiem, aquest factor canxarau, jugar a casa, com d'important pot ser això també en partits que són de cara o creu a un partit?
Doncs això que et deia, esperem omplir el pavelló, que la nostra gent estigui amb nosaltres. Aquest cap de setmana ja es va viure que el Cerdanyola és un equip de club, que el masculí estava jugant Puja Hockey Lliga, que van pujar finalment, i es va omplir el pavelló. Doncs esperem que la nostra gent també es volqui amb nosaltres i poder donar-los aquesta victòria, i si no, doncs un bon espectacle.
I vaig acabant, com deies, el Cerdanyola, el masculí, ha pujat a l'Hockey Lliga, també com a club, també et pregunto com a capitana, com d'important és tenir els dos equips, primers equips, a l'Hockey Lliga, la màxima categoria estatal?
És un orgull poder pertànyer a un club que molts pocs poden dir que tenen les dues categories, tant masculina com femenina, a la màxima divisió espanyola, i molt il·lusionada per ells, a molts els conec, compartim moments, i la veritat és que com a club és un orgull poder tenir els dos equips allà dalt.
I ara sí, acabo. Sé que esteu plenament centrades en aquesta Copa, però deixem preguntar també per la temporada vinent. Com pinta pel Cerdanyola, tenint en compte que teniu, com dèiem, pràcticament assegurada la plaça a la Champions, i com pinta també per la Gemma Soler?
Doncs la veritat és que, no sé, suposo fer un reset a l'estiu, encara en la temporada crec que tindrem un bon equip, com aquest any hem tingut, tenim una baixa, una alta, la resta seguim totes, a falta de sorpreses, i encarem això. Si aquest any ho hem fet així, que l'any que ve ho hem de fer molt millor.
De moment, com dèiem, toca aquesta Copa de la Reina per tancar aquest curs 24-25. Demà comença a Cerdanyola, que enxarau amb un Fraga Manlleu a les 6. A dos quarts de nou serà el torn de l'equip anfitrió, aquest Cerdanyola, que s'enfronta, com dèiem, al Telecable Gijón. Divendres els altres dos partits de quarts, a les 6 Palau Corunya, i a dos quarts de nou Vilassana Voltregà. N'hem parlat d'aquesta Copa amb la capitana del conjunt anfitrió del Cerdanyola, Gemma Soler. Gemma, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort.
Moltes gràcies.
I abans d'acabar, en futbol sala, el Barça va guanyar ahir al Palma i allarga, per tant, la temporada. Els blaugranes van avançar-se ràpid al marcador i, tot i que el vigent campió d'Europa, el Palma, va reaccionar. Al final, però, 4-3 amb hat-trick de Pito per forçar aquest tercer efectiu partit que jugarà aquest mateix divendres, de nou a Palma, de les semifinals pel play-off del partit de la Lliga. I encara en futbol sala, l'Institut Santa Coloma, l'altre català de la categoria, ha presentat aquest matí el seu primer reforç a cara al nou curs, l'ala Aniol Vendrell, fins ara el filial del Barça, el Barça Atlètic. El futbolista és ambiciós en la seva arribada a Santa Coloma.
Totes les competicions que puguem jugar, doncs aspirem a guanyar-les sempre. O sigui, la Copa Catalunya, si la juguem, l'hem de guanyar. La Lliga, sé que el principal objectiu és la permanència, però sempre lluitem per, doncs, per entrar a la Copa, per jugar als play-offs, i també la Copa del Rei. Si jugues, s'ha de jugar per guanyar-la.
Un Aniol Vendrell que tenia clar també els al·licients per jugar al conjunt colomenc.
El més difícil és fer aquest salt a la primera divisió. Tenia algun company també que m'ha parlat molt bé d'aquí, del grup, de com es juga, de com es disfruta jugant aquí. El pavelló està ple sempre que vens a jugar, i també per la proximitat que tinc de casa.
Aniol Vendrell, que signa per dues temporades al Indústries. fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dijous, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Bona tarda. Avui és dimecres 11 de juny i us parla la Sara Vella.
Info migdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Prop de 700 alumnes de diversos centres educatius de Sant Cugat inicien avui les proves d'accés a la Universitat Les Pau. L'examen de català, que ha estat a les 9 del matí, ha estat la primera cita que tindran els i les estudiants que aspiren a entrar en una carrera universitària el curs vinent. El resultat de les proves, que comencen avui i s'allargaran fins divendres, se sabrà el 25 de juny. La prova d'accés a la universitat es divideix en dues fases. La fase d'accés, que és obligatòria per tot l'alumnat i consta de 5 exàmens, entre els quals hi ha llengua i literatura catalana i castellana, llengua anglesa, història o història de la filosofia i una matèria obligada de la modalitat que depèn de la modalitat de batxillerat que s'hagi cursat. A més, hi ha una fase d'admissió, que és voluntària, i l'alumnat pot examinar-se fins a 3 matèries de modalitat de forma lliure.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Tot i l'estrès, l'ansietat i la pressió per arribar a una nota que no era precisament baixa, el santcugatenc Eric Matiu recorda en felicitar la selectivitat de fa un any. Gràcies al 13,75 resultant de la mitja de batxillerat, la fase general i la fase específica de les proves d'accés a la universitat, l'ESPAU, l'Eric va poder entrar al doble grau de Física i Matemàtiques a la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu 9,9 a la fase general el va convertir en la millor nota catalana, empatat amb un estudiant de Castellnou de Bages. Un any després de la selectivitat, el santcugatenc dona un consell als estudiants que aquest dimecres la comencen. És un consell que molta gent ignorarà, diu. Dormiu. Tota la gent del meu voltant que ha tingut els resultats que volia ha sigut perquè ha dormit el que necessitava.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
L'EMD de Valldoreix tornarà a lliurar llicències d'obra a l'avinguda del Baixador quan tingui les suficients garanties jurídiques i tècniques. I encara no les té, malgrat que hi ha tres informes, dos encarregats pel veïnat de Baixador i l'altre per la mateixa EMD, que avalen el lliurament d'aquests permisos. Per al president de l'administració descentralitzada, Juanjo Cortés, els informes són interpretables. És per això que en una entrevista a Cugat Mèdia avança que tant Valldoreix com Sant Cugat avancen per posar-hi remei. Sentim Juanjo Cortés.
Estem treballant mà a mà amb l'Ajuntament de Sant Cugat per tal d'establir un document conjunt signat per totes les parts, per tots els tècnics i també pels polítics, amb els quals es reconeguin quins són els criteris que han de servir no només per Baixador, sinó també per poder-lo interpretar en un carrer de la Floresta, en un carrer de les Planes, en un altre carrer a Mirasol, en un altre carrer de Valldoreix.
La Junta de Veïns de desembre passat va aprovar per unanimitat la voluntat que l'EMD entomi la gestió del projecte d'urbanització de Baixador. Per poder assumir-ho econòmicament, caldrà encara fer una nova modificació del projecte que permeti executar les obres per fases. També a Valldoreix, la reivindicació veïnal perquè el veïnat de Valldoreix tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació està a pocs mesos de quedar satisfeta. El president de l'EMD, Juanjo Cortés, ha explicat en una entrevista a Cugat Mèdia que l'administració està perfilant els detalls jurídics